I en aquesta setmana en què ja estem gairebé ficats, estem a punt de la castanyada, estem a punt de Halloween, estem a punt de d'entrar ja a la tardor, hi ha temes que encara cuegen, però des del punt de vista dels estudiosos i dels especialistes. Es va celebrar a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona una jornada, aquesta setmana, jornada professional, titulada La Festa Domesticada, Protocols i Noves Sintaxis Festives. Una jornada en presència de persones estudioses, especialistes vinculades en diferents festes populars i tradicions catalanes. I en el cas de nostre, en el cas que ens ocupa, en Joan Duran, qui en el seu dia va formar part del Consell del Patrimoni Festiu de la Festa Major i també va redactar l'informe per la catalogació de la Festa Major com a festa patrimonial per la Generalitat de Catalunya i va participar en aquesta taula rodona titulada Festa Major de Sitges de la catalogació de festa a l'aprovació del nou protocol. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia.
En primer lloc, per començar, és clar, per poder definir una miqueta, si és que es pot explicar d'una manera allò relativament senzilla, aquest títol de la jornada, La Festa Domesticada, Protocols i Noves Sintaxis Festives, és clar, abordava especialment el què?
Sí, el que abordava aquesta jornada era precisament diferents visions de diferents festes populars, algunes amb més arrelament, altres de més nova creació, doncs com s'havien plasmat sobre el paper en protocols que regulessin aquestes festes. O sigui, s'analitzaven, es van analitzar diferents casos de diferents festes amb els seus protocols festius.
Entenc també que per aquella, no sé si dir, necessitat d'adaptar la festa a la realitat social actual o també a la necessitat d'ordenar determinades accions pròpies de la festa perquè quedessin ja d'alguna manera consolidades en el temps?
Sí, és bàsicament això, és veure de quina forma un protocol pot ser una eina en favor de la festa. O sigui, no que la festa estigui al servei de les eines, sinó al contrari, no? que les eines estiguin al servei de la realitat de cada una de les festes.
Doncs a partir d'això, que és que hi ha una visió, no sé si dir, bastant o una mica interioritzada, que el protocol és vist com quelcom que forma part de la fiscalització més que quelcom que pot ajudar o que es crea per ajudar precisament a que la festa surti millor.
Evidentment, la feina l'objectiu del protocol és estar, com deia, al servei de la festa i ajudar la festa, no pas encotillar-la. De totes maneres, evidentment, quan es redacta un protocol, doncs es redacten es reflecteixen els actes que són més tradicionals, els de més nova creació, els fa una fotografia d'aquest acte, perquè doncs les comissions de festes i els balladors i el públic doncs sàpiguen a què s'han de referir quan organitzen un d'aquests actes.
Mm-hmm. Pel que es va comentar en aquestes jornades, estaves al mig, bé, de Sant Cugat, de Mataró i de Tarragona.
Sí, exacte.
No sé si dir, és clar, el protocol de Sitges, qui més qui menys ja el coneix, però en poblacions tan emblemàtiques com aquestes i en festes populars tan tradicionals i també tan mediàtiques com les de Mataró, per exemple, com les Santes o com no cal dir, la Santa Tecla de Tarragona, els protocols s'entenen d'una forma diferent al d'aquí o si fa o no fa tothom es troba amb les mateixes consideracions que cal regular?
Bàsicament tothom es troba amb les mateixes consideracions, també amb els mateixos problemes, amb els mateixos reptes. El que passa és que la realitat són bastant diferents, potser no tant a nivell de la festa al carrer, però sí de com es regula i sí de com s'organitza. A Sitges tenim una particularitat ja molt antiga doncs d'organització a través d'un òrgan de participació ciutadana que és la comissió i posteriorment aquesta incorporació del Consell del Patrimoni, que són eines, ja dic, de participació directa de la ciutadania en l'organització. En altres municipis, potser, per exemple, a Tarragona, doncs, l'organització recau molt més en l'àmbit tècnic municipal, per exemple, no? I amb certes entitats. A Mataró, per exemple, van explicar que ells no tenen un protocol escrit de la Festa Major, però tenen altres mecanismes per regular-ho. És a dir, que els intríngulits organitzatius de les festes són bastant diferents en aquestes poblacions. Després el que es reflecteix en el carrer, doncs, evidentment, té moltes més similituds.
Allò que està escrit sobre el paper no és sempre fàcil d'aplicar al carrer?
Sí, és evident.
A tothom li passa més o menys també el mateix en aquest sentit?
Perquè hi ha molts agents implicats. I finalment hi ha en la cultura popular i en el folklore el principal agent implicat és el poble, no? I el poble té moltes sensibilitats diferents, idees diferents, visions diferents, i clar, fer-les casar en un protocol és complex.
Clar, el protocol el fan estudiosos, el fan especialistes. Fins a quin punt també les experiències que es varen posar sobre la taula en aquesta jornada, també demostren allò, entre el carrer i la necessitat de, no sé si dir, de plantejar una certa ortodòxia en el desenvolupament d'una festa, fins a quin punt es pot tenir una certa flexibilitat davant de determinades coses perquè el protocol, al cap i a la fi, sigui una eina útil i que pugui aplicar-se.
Sí, a veure, el protocol ha de ser flexible, i de fet el protocol de Sitges inclou el mecanisme pel qual es pot canviar aquest protocol i es pot anar adaptant. Això és absolutament necessari i important que hi estigui reflectit. Per altra banda, els protocols, almenys els casos que coneixem nosaltres, no només han estat redactats per especialistes, que també, sinó que hi ha intervingut representants de balls populars, representants, evidentment, de tècnics municipals, però també de les colles, dels balladors, o sigui que hi han pogut dir la seva.
Mm-hmm. El fet que siguem ja festa patrimonial condiciona un protocol?
Sí, això sí. És evident. És evident perquè el fet que siguem festa patrimonial vol dir que hi ha un seguit d'actes que estan catalogats, o sigui, que són patrimoni i que s'han de conservar. Això no vol dir que siguin inamovibles, però sí que s'han de tenir en compte.
Pot topar algun moment aquesta consideració amb la realitat de la festa?
En quin sentit?
En el sentit de si, d'alguna manera, quan es qualifica una festa com a festa patrimonial d'interès nacional, es marca tant allò que ha de ser i allò que no ha de ser, que d'alguna forma pot obligar que allò que passa en el carrer s'adapti una mica a aquesta condició de festa patrimonial, i allò que a vegades, jo què sé, podem entendre com a normal en els darrers anys, resulta que no ha de ser perquè la festa patrimonial demana que això vagi d'una determinada manera. O no arriba a ser tan prim la vara de mesurar?
No és tan prim, o sigui, no hi ha un òrgan fiscalitzador.
D'acord.
De les festes patrimonials. O sigui, no hi ha observadors que ens venen a dir, mira, això...
Això em referia.
No s'adequa exactament al que vau escriure, que era l'acte, això no existeix. Però sí que hi ha evidentment un ens que vetlla per aquesta patrimonialitat de la festa, que de fet és el Consell del Patrimoni Festiu.
Mm-hmm. En la majoria de poblacions de les quals em vas escoltar les experiències, què és el que resulta més difícil d'aplicar del protocol? Si és que es va parlar de certes dificultats a l'hora d'aplicar determinats criteris del document.
A veure, el més complicat sempre és adaptar la tradició al dia a dia, a la realitat canviant de la societat. Per exemple, una cosa que nosaltres ens vam trobar quan vam redactar el nou protocol,
sí,
que eren aspectes que no estaven contemplats en el protocol anterior, que era de 2006 i que es va actualitzar el 2010,
mm-hmm,
era sobretot, per exemple, qüestions de gènere.
Està clar.
Està clar. El 2006 era bastant impensable que les noies participessin al Ball de la Moixiganga, per exemple, i ara és una cosa totalment integrada i totalment normalitzada.
Mm-hmm.
Això ho ha de reflectir el protocol. De la mateixa manera que el protocol doncs no ha de discriminar per gènere, perquè és un document oficial d'un ajuntament. No pot discriminar per gènere, per exemple. Altres qüestions que el protocol s'ha d'adaptar a la realitat i que és complexa, doncs, per exemple, en tot el que són normatives de seguretat. La festa major dels anys 70 de Sitges, doncs a nivell de seguretat no tenia res a veure amb l'actual, perquè no hi havia certes restriccions de seguretat, per exemple, de temes de pirotècnia, de temes d'accessibilitat del públic,
sí, sí,
coses que no es tenien en compte perquè no existien aquestes regulacions i ara sí que existeixen i, per bé o per mal, doncs un protocol s'hi ha d'adaptar.
I el protocol, una reflexió d'aquelles, a partir d'aquesta, sí, santa tecla que hem acabat de passar, i com que en Joan, sí, com tants altres, ha participat activament de la Festa Major en molts àmbits, el protocol en el futur haurà de marcar, jo que sé, la possibilitat de balls mixtes?
Sí, sí, sí.
Sí?
Sí, sí, sí. Bueno, és que ja et dic, de fet, la majoria dels balls ara ja són mixtes.
Uh-huh. Llevat de bastons, per exemple, o de...
Llevat de Ball de Bastons, perquè, clar, perquè el Ball de Bastons tenim una colla que és només de noies.
Sí, sí, diguem que hi ha colles establertes, sí, sí.
Però en els altres balls ja s'ha anat veient la incorporació de les dones i també en balls que havien estat majoritàriament femenins també s'hi han incorporat més homes. Per exemple, estic parlant, doncs, per exemple, del Ball de Cintes.
Mhm. Tot això ho comparteixen la majoria de poblacions? O, no sé si dir, la realitat sitgetana té molts punts de contacte amb Mataró, amb Tarragona o amb Sant Cugat, o hi ha l'inrevés?
A nivell d'estructura de la festa, diguéssim, el model Penedès, Garraf, Camp de Tarragona, evidentment que compartim una sèrie de rituals, diguéssim, un esquelet que és molt semblant en una festa i a l'altra.
Uh-huh.
El que passa és que a nivell de protocolització de la festa, doncs sí que hi ha les seves diferències. Clar, si parlem de la Festa Major de Sitges, parlem d'una festa major en què ha tingut molta continuïtat al carrer, no s'ha deixat de fer, no hi ha hagut un punt de represa.
Està
com passa, per exemple, a Tarragona. O sigui, a Tarragona durant anys doncs va anar el seguici festiu va anar cada vegada sent més migrat, perdent participació, fins que arribar a un punt amb l'establiment de la democràcia en què es va decidir recuperar aquell el seguici que havia sortit de forma paulatina. I clar, si tu comences a recuperar balls a partir dels anys 80, la sensibilitat social ja és diferent. I ja, doncs, per exemple, doncs, és molt més fàcil incorporar balls mixtos, cosa que a Sitges, com que havia tingut una seguida, no s'havia perdut mai la festa al carrer, arrossegàvem un pòsit de tradició doncs que canviar-lo o adaptar-lo o simplement modificar-lo sensiblement doncs és més difícil.
Uh-huh. 9 i 27, una qüestió final. Els protocols estableixen, sí, sancions? A fora com s'ho fan? O si algú s'ho ha plantejat o com?
A veure, sí que plantegen sancions. De fet, el protocol que va redactar Sitges,
sí,
sí que incloïa un règim sancionador. El que passa és que finalment aquest apartat de règim sancionador s'ha passat a ser unes recomanacions, sobretot de cara a la comissió de festes, de què fer en casos de mal comportament, etc.
És a dir, va decaure no estrictament és... la sanció, per dir-ho d'alguna forma, la part més dura.
Clar, la part més dura és, diguéssim que és difícil d'aplicar. Mm-hmm. És difícil d'aplicar perquè, clar, fa falta doncs algú que vigili, que controli, i algú que apliqui.
Està clar.
I això...
Fa de mal això aplicar. Parlant en plata.
Fa de mal aplicar, sobretot perquè el mecanisme d'aplicació és complicat. Okay. Llavors, això es va decidir traslladar-ho a l'àmbit de les recomanacions.
Mm-hmm. Es va parlar...
Donant pautes a què fer quan...
Sí, sí. Es va parlar en la jornada? En altres protocols s'estableix? Es va dir alguna cosa sobre això?
Sobre els ascensors no se'n va parlar. Mm-hmm. No, és un tema que no es va abordar.
Senyal que més o menys a tot arreu...
Sí.
Es deuen trobar amb la mateixa qüestió, si és que hi ha... Que
sí,
també...
el cas més semblant a Sitges és el de Vilafranca del Penedès, a nivell de protocol, de protocol de la festa.
Uh-huh.
A Vilafranca també tenen, també tenen un compendi d'accions sobre les quals es basen, en aquest cas, els tècnics municipals i també els organitzadors de la festa, de dir, home, si es passa d'aquest límit, doncs s'ha de parlar amb la colla, s'ha de parlar amb el cap de colla per corregir aquesta mala praxi.
Aha. Tot plegat es va posar sobre la taula ahir dijous, en el marc d'aquesta jornada professional, la festa domesticada, protocols i noves sintaxis festives, els protocols adaptats a la realitat social d'aquest segle XXI. Hem parlat amb en Joan Duran, que va ser, en aquest sentit, el representant de Sitges en aquesta jornada. Joan, gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, adeu-siau.